El cafè de la ràdio. De 9 a 2 quarts de 12 amb Mireia Sanz.
Cada cop més recurrent a la nostra societat, sobretot des que ha començat la pandèmia. De fet, segons dades de l'enquesta de població activa, el 16% dels treballadors ja han traslladat l'oficina al despatx de casa. Això ofereix una major comoditat i fins i tot pot augmentar la productivitat, però alhora també pot posar en risc la nostra salut. Com podem fer-ho per millorar el nostre teletreball domèstic i sobretot fer-ho sense lesions i sense incidències? En parlem aquesta hora amb el professor i col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Manel Fernández. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies a vosaltres, Mireia.
Crec que la primera pregunta seria per posar les bases. Estem preparats per fer teletreball en general?
Doncs ben bé no. De fet, el que va passar en aquesta primera fase va ser que les empreses el que van fer és traslladar les oficines als domicilis particulars i el que van fer els treballadors i les organitzacions és buscar una solució d'emergència. El teletreball requereix planificació, requereix ordenació, també requereix una certa normativa que ja tenim actualment i ara requereix aprendre nous hàbits per ser cada vegada més productius.
Clar, aquí hi ha diferents qüestions, no? Primer, tenir clar què necessitem físicament per poder fer teletreball, no? Què és el que ens caldria físicament, allò, cadira, taula, etc., per poder fer teletreball?
Bueno, aquí hem d'apel·lar bastant a tota la normativa de seguretat i salut laboral, la branca de l'ergonomia, ens parla de disposar d'un mobiliari adequat. Tampoc la gent, quan busques normativa en seguretat laboral, tampoc és molt concreta, no et diu com ha de ser la taula exactament. Jo sí que apostaria cada vegada més per taules que siguin regulables en alçada, que ens permetin treballar una estona asseguts, una estona drets. Aquesta seria la primera condició. I a partir d'aquí, sí, buscar un tipus de cadira que s'adaptés a les curvatures naturals de la nostra columna, que fos còmoda, i això caldria sempre complementar-ho amb el tipus de llum que tenim al nostre espai i, per descomptat, amb pauses i amb moviment nutritiu, molt important.
Moviment nutritiu?
Sí. És una manera de fer una activitat física que alimenti el nostre cos, és a dir, caminar, moure, fer algun tipus d'exercici només suportant el pes del nostre cos. Vull dir, hi ha un moviment que podem fer sense anar al gimnàs, que anar al gimnàs és fantàstic i jo practico esport de forma regular, vaig a nedar, però hi ha una part de moviment que podem fer en el dia a dia, com és pujar escales, moure't, caminar, portar no tota la compra per una part dels pesos, és a dir, fer accions en el dia a dia que no siguin un atracón d'exercici físic en un gimnàs, sinó que al llarg del dia el teu cos estigui alimentant-se d'aquests moviments.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit parlàvem de la normativa de seguretat, el mobiliari adequat, però clar, també hem de tenir un espai on només es teletreballi, perquè hi ha molts casos de pisos petits en què hi ha gent teletreballant al menjador.
Sí, la casuística certament és molt complicada, no? Jo sempre, quan estic fent formació a les empreses i les acompanyo en aquest procés de canvi cap al teletreball o d'implementar el teletreball en algunes jornades, sempre els parlo als equips, a les persones, de crear un espai, un racó. No cal que sigui una habitació, però sí cal que sigui un espai, un racó destinat justament a fer el teletreball. És a dir, que quan tu estiguis en aquest espai et connectis amb la teva feina, però que també, d'alguna manera, aquest racó deixi d'estar operatiu quan tu has de desconnectar de la teva feina. Perquè un dels problemes que tenim teletreballant és la hiperconnexió, no? Aquesta sensació d'estar tot el dia connectat, perquè és una manera de justificar, una manera emocional de justificar la no presència.
Clar, aquest és un aspecte també destacat, no? Perquè les empreses pensaven, jo crec, que la productivitat baixaria dràsticament i al final el que han notat en molts casos s'ha explicat és que la producció fins i tot ha augmentat, no?
Sí, efectivament. Ja hi havia alguna prova anterior en moltes empreses i la productivitat no s'ha vist mermada amb el teletreball, tot al contrari, efectivament.
I això s'explica perquè la gent està destinant-hi més hores? S'explica perquè el fet de no estar a l'entorn de l'oficina també té aspectes positius?
El teletreballar té aspectes positius i negatius, té arestes, com tot, La gent que és molt productiva o que li agrada la productivitat, jo crec que és una excel·lent oportunitat perquè disminueixen considerablement les interrupcions, però també hi ha gent que li costa teletreballar perquè necessita i tot el contacte amb la resta del grup. Per tant, no tot és blanc i és negre, i jo sóc de l'opinió de que cal acompanyar els equips per adaptar-se a la nova rutina i sobretot per implementar nous hàbits en el teletreball.
Aquelles empreses que puguin estar optant per fer mitges i mitges, és a dir, mitja jornada presencial a l'empresa, mitja jornada a casa, amb teletreball o en dies alterns, això com pot afectar al treballador i a la productivitat?
Jo crec que és una bona opció tenir un model mixte, i si tenim un model que és exclusivament teletreball, caldrà cultivar d'alguna manera el networking intern de l'empresa. La connexió entre les persones potencia la creativitat i, a més, millora en general el clima psicosocial de l'organització. Per tant, jo, per exemple, la setmana passada vaig començar un coaching amb una empresa i em van dir, escolta, està tothom teletreballant, però hem decidit fer-ho presencial i trobar-nos, no?, un dia a la setmana, un dia cada 15 dies. Doncs, si nosaltres estem optant per una fórmula en la que tothom està teletreballant, caldrà que recursos humans, la direcció de persones, doncs, plantegin algunes accions per cultivar aquest contacte entre els equips, perquè no es perdi tota aquesta espontaneïtat i aquesta connexió emocional amb la gent i amb l'organització.
Clar, això us ho entenc, és una part complicada per part de l'empresa, no? Garantir que aquell treballador que tens a casa se senti vinculat també, per exemple, i no sé si dificulta molt el treball en equip, el teletreball també.
Bueno, es poden fer moltíssimes activitats i molt treball en equip, però aquella connexió entre les persones doncs fa que es produeixi o que implementi o que millori aquest engagement, aquest compromís entre les persones i l'organització. Jo crec que és una de les arestes que té el treball a distància i el que cal és simplement dissenyar una estratègia per mantenir aquest contacte, que pot ser amb trobades periòdiques o formant els comandaments, els mànagers, perquè estiguin també atents amb aquest tipus d'accions, o avaluar el clima psicosocial periòdicament, o inclús donar pautes als treballadors per treballar tota aquesta part més emocional.
A nivell de mesures de seguretat que hem de prendre quan estem teletreballant des de casa, que potser la feina és més fàcil que les tinguem en compte i a casa menys, quines ens destacaries?
Bueno, hi ha tres fatigues importants del lloc de treball d'oficines, que seria la fatiga visual, la fatiga física i la fatiga mental, i el que caldria, doncs, en els tres casos, és primer adaptar el mobiliari, l'espai, la il·luminació, molt important la il·luminació, una il·luminació que ens permeti treballar amb un flux de llum d'aproximadament 500 lux i evitar enlluernaments amb finestres, que això a les oficines estem més en compte i a nivell domiciliari no es contempla tant. Després el que estaria seria la fatiga visual, que provoca doncs, justament el treball continu amb les pantalles, i per minimitzar també l'impacte físic, doncs, disposar del material adequat, les cadires, l'espai, l'alçada, i per descomptat introduir pauses actives al llarg de la jornada. Cada 60-90 minuts hauríem de fer una pausa i canviar de racó, del racó de treball al racó de descans, al racó de lectura. És a dir, introduir pauses és absolutament necessari perquè sometem amb molta càrrega física el segment muscular amb el que estem treballant quan estem sentats, quan estem asseguts i quan estem treballant a l'oficina.
Però aquestes pauses entenc que també s'haurien de fer a l'oficina, o és més fàcil que a l'oficina les fem, ja sigui per anar a buscar un cafè, anar a parlar amb el company, aixequem més la vista per parlar amb el company, per mirar què passa?
Generalment això ho fem a l'oficina de manera espontània, de manera natural, t'aixeques a fer un cafè, vas a fer unes fotocòpies. Últimament estem proposant a les empreses incorporar algun moviment una mica més conscient a banda d'anar a buscar algun cafè que passi per algun mínim estirament. Pensem que estem fent una activitat física que requereix molt esforç, encara que no sigui un esforç físic de pesos, però sí un esforç de mantenir una posició, una postura, i el que necessitem és anar introduint aquest tipus d'estiraments més pautats i que, a més, formin part de la rutina del dia a dia. És a dir, que els treballadors no els faci mandra ni vergonya fer un estirament al costat de l'oficina, al costat de l'espai, al costat de la taula.
Què és la regla 20-20-20?
Bueno, bàsicament consisteix en distribuir els temps, no? Bueno, són fórmules que són més marketingianes que efectives, no? Jo el que li recomano a la gent és que cada 60 minuts canviï la posició, faci algun estirament, faci alguna pausa visual, que és molt important, aclucar els ulls i fer un petit massatge, desenfocar la vista mirant per la finestra, apartar-la en qualsevol cas de l'ordinador, això seria fonamental. A nivell físic, com deia, algun tipus d'estirament a nivell de dorsals, cervicals, molt important els canells, el túnel carpià, els dits, doncs, tot aquest tipus de moviments, que són 4-6 minuts, introduir-los com una rutina. I després, a nivell mental, també convindria, doncs, de tant en quant, fer algun tipus de pausa, perquè la fatiga mental, quan estem molt concentrats, doncs, disminueix també el nostre rendiment. Activar molt el nostre servei cognitiu implica molta despesa de glucosa, d'oxigen, i això representa que cada cert temps, doncs, també hauríem de fer una petita descàrrega mental i descarregar tota aquesta càrrega al·lostàtica que a vegades provoca l'estrès d'estar hiperconnectats.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit també deu ser important amb quins materials treballem a l'hora tècnica, no? Si treballem tot el dia amb un portàtil, segurament no és el millor, no?
Des de luego, un portàtil, una tablet, no és la millor eina per treballar. De fet, seria poc recomanable per dimensions, per col·locació, per espais, distàncies. Jo, per exemple, ara mateix que estic teletreballant, doncs tinc la meva tablet, treballo amb una tablet, però la tinc connectada amb una pantalla molt gran, que em permeti, doncs, justament quan estic treballant durant temps, ara estic planificant una formació, doncs em permeti treballar amb una pantalla en bones dimensions, que no forcem la vista i, sobretot, que la pantalla no ens condicioni la posició.
Mm-hmm. Per tant, ens caldria una pantalla extra si fem servir portàtils o tauletes, i entenc sí. Que també ens caldria potser teclat i ratolí, o seria menys
pres? Sí, hauríem de ser independents del que seria l'equip informàtic. Per tant, sempre és recomanable treballar en perifèrics, bàsicament perquè els podem col·locar millor, reservant un espai per recolzar els canells, no haver de treballar, això seria una molt mala praxis, amb el dit sobre la pantalla aquesta de lectura que té el portàtil, sinó treballar amb un ratolí, col·locar-lo en una posició que mantingués el braç en angle recte. Bueno, doncs serien perifèrics que ens ajuden a mantenir una bona posició. I jo també recomano, que això estaria molt interessant, doncs que la gent es filmi les seves posicions i les revisi inclús amb el servei de prevenció, amb la gent que porti el tema de seguretat en l'empresa. És a dir, filmar la zona en la que treballem i filmar-nos nosaltres veient les posicions és una eina molt potent per corregir-nos i aprendre doncs, i visualitzar doncs, com estem treballant.
Doncs ho anotarem i segur que ens trobarem amb posicions i postures del tot poc recomanables que les veurem clarament. Moltes gràcies per haver-nos explicat al col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, el Manel Fernández. Gràcies i que tinguis un bon dia.
Salut a tothom. Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.